Continuem a Pan, Bol i Sucre, amb Gaspar Cervera, fins les 8, aquí a Ràdio Filvià. I és que, a vegades, el paper de pares o d'educador és difícil de treure-li al 100% la cosa, no? Hi ha un moment que ens trobem com a, no diria angoixats, però que tenim situacions delicades i no sabem com han d'actuar.
Jo crec que avui tenim un convidat que ens pot obrir un poc les portes en el problema tan greu que tenim molt especialment en aquesta zona on vivim, aquesta zona turística on hi ha un gran fracàs escolar. Tenim aquí, com vos hem dit al començament del programa, Antoni Ballester Vallori, mestre llicenciat en Geografia per la Universitat de les Illes Balears, professor d'Institut, i en 1998 és doctor en Geografia, la tesi, la didàctica de la Geografia de les Illes Balears. És una persona que tenia ganes que vengués aquí en el programa perquè ha fet un llibre digital que pareix que té una gran acceptació i un grandíssim resultats. Per això, Toni, moltes gràcies per la teva assistència i voldríem un poquet que ens ampliessis un poquet de què va això d'aquest llibre digital.
Bé, el primer que hauríem de dir és que la situació escolar actual és real i no té una solució miraculosa. Però sí que podem dir que si tenim en compte una sèrie de coses que són importants per tenir en compte dins l'aula, podem millorar el rendiment i el clima de la feina a l'escola.
Realment aquí és el gran problema que sobretot es veuen aquí als instituts, és que molts d'alumnes no arriben ni acabats segon curs d'ESO. I és que hi ha molts que tercer també ho deixen a mitges. Què se pot fer amb aquests alumnes?
Bé, nosaltres el que hem fet és investigar primer a la meva aula, a veure quins són els factors clau que fan que els alumnes aprenguin. Entre aquests factors hi ha, per exemple, que els treballs siguin un poc més oberts, la motivació, pujar intencionadament la motivació a les classes, que els treballs siguin més creatiu, usar el mapa conceptual de Novak, que és una eina que fa relacionar bé els conceptes, i després tenir en compte els alumnes que tenen més dificultats per anar-los ajudant, així com avança les lliçons o les activitats que anem fent.
Un dels llocs, si em permets, Toni, que s'ha portat a terme aquest estudi, és aquest Naris, i amb la Maria del Cristo Alonso parlarem en uns instants, si t'assembla, també, de com els hi va aquest sistema de dur a terme aquest estudi que duís vosaltres. Maria del Cristo Alonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Estamos en unos momentos en los cuales a veces, como educadores o como padres, es difícil saber por dónde guiarnos y hacia dónde ir, ¿no? Con alumnos o, como en este caso, los padres, con sus hijos. ¿Cómo descubrieron ustedes este trabajo del doctor Antonio Ballester a través de Internet?
Bueno, pues el trabajo que desarrollo actualmente es en la Consejería de Educación, y consiste en asesorar al profesorado para desarrollar dentro del aula técnicas de trabajo de aprendizaje significativo y buscando, digamos, alternativas a lo que es documentación. Entramos en Internet y encontramos el libro digital que publicó.
¿Y qué tal la experiencia? ¿La han llevado a término en estos últimos meses? ¿Cómo funcionó el hecho de ponerlo en marcha?
Pues este es el segundo curso. Y el año pasado trabajamos con 42 profesores y profesoras desde infantil hasta secundaria y la verdad que ha sido bastante exitoso. O sea, digamos que hemos seguido todo el proceso que el doctor Antoni explica en su libro, al pie de la letra prácticamente, y los resultados dentro del aula en cuanto a lo que es motivación del alumnado, satisfacción del profesorado, ha tenido bastante éxito. La verdad que estamos en ese sentido como muy contentos. Este es el segundo curso y ahora ya lo estamos llevando en la provincia de Tenerife y en la de Las Palmas, con un total de 106 profesores de nueva incorporación, y ellos a su vez lo van trabajando dentro de los centros con el equipo de profesorado de cada uno de los centros de primaria y los institutos de secundaria.
O sea, que parece ser que los resultados que se están obteniendo son realmente un verdadero éxito, ¿verdad?
En este caso, sí. La verdad que ha sido, digamos que el hallazgo de haber encontrado el libro ha sido uno de los puntos de arranque para introducir cambios dentro de lo que es el trabajo del día a día en el aula, que es una de las causas que normalmente el profesorado plantea como cambio necesario para la motivación del alumnado y crear un clima de trabajo cooperativo y donde el alumno por lo menos se sienta satisfecho con lo que está haciendo. Con lo cual el profesorado, por su parte, pues también se siente más relajado y más satisfecho.
Porque quizá uno de los problemas más graves sea justamente esta falta de motivación por parte de los alumnos.
Sí, esa es la primera causa que el profesorado plantea como causa del fracaso escolar, es la desmotivación del alumnado. O sea, suponen que ahora mismo dentro de las escuelas lo que se le está ofreciendo resulta poco atractivo y hay que ofrecerlo de otra manera.
Tanto en Canarias como en Mallorca, o las Islas Canarias y las Islas Baleares, la situación es similar, ¿no? Zonas turísticas en las cuales el hecho de salir y conseguir fácil trabajo a una cierta edad, pues tal vez desmotive mucho el tema de a la hora de seguir los estudios.
Sí, yo creo que en eso nos parecemos bastante, sobre todo la zona sur de las islas nuestras, que está muy relacionada con el turismo. Y el alumnado es fácil que a los 15 o 16 años encuentre trabajo rápido, inestable, pero sí, fácilmente.
Y ustedes, en el momento en que descubrieron este libro digital, ¿pensaban que el funcionamiento, en este caso los resultados, serían tan importantes como los que han conseguido?
Pues sinceramente no, la verdad que yo llevo en este trabajo, pues ahora mismo este es el séptimo curso. Y digamos que el trabajo con los profesionales de la enseñanza estaba siendo esa, o sea, buscar estrategias o cómo cambiar las estrategias dentro del aula, y habíamos probado diferentes metodologías de trabajo en cuanto a la formación del profesorado. El descubrir ese libro, la verdad que fue, bueno, pues vamos a probar otra cosa más, ¿no? Y la verdad que fue sorprendente. No sé si es la forma en que está explicado, el proceso que se lleva bastante lento para que también el profesorado vaya adquiriendo seguridad con lo que va aplicando en el aula y demás. Y digamos que como método de formación del profesorado ha sido bastante eficaz. O sea, los propios compañeros, yo también soy docente, lo que plantean es que trabajando de esta manera, o por lo menos introduciendo en el aula estos cambios poco a poco, a ellos le ha dado más seguridad, van entendiendo lo que van haciendo y al mismo tiempo van viendo los frutos del trabajo que van realizando. No esperábamos que fuera así, la verdad que no.
O sea, por parte de los profesores, realmente es un, digamos, el libro este les ha servido para desarrollar su labor de una forma mucho mejor, ¿verdad?
Sí, las pautas del trabajo que ahí se sigue, que es un seminario, si más o menos lo conoce, y Anthony también lo ha estado comentando, es un seminario permanente lo que ellos realizaron, y lo que nosotros hicimos aquí fue, digamos, reproducir los pasos que los compañeros de Mallorca en su momento realizaron.
¿De cuántos alumnos podríamos hablar que están en estos momentos trabajando ustedes con este libro digital?
No te puedo decir exactamente, pero bastante, o sea, miles. Date cuenta que estamos hablando de profesorados que prácticamente pueden estar dándole clase a alrededor de 100 alumnos. Porque en secundaria cada profesor puede dar clase a 100 alumnos, con lo cual no te sé decir, porque no tengo los datos ahora mismo de todos los alumnos que cogen los centros, pero de bastante alumnado, 5.000 a lo mejor o más.
Bueno, pues estamos muy muy contentos porque aquí estamos entrevistando a Anthony Ballester Ballori, y queríamos saber de forma directa cuáles eran los resultados que había en otro archipiélago, en este caso en las Canarias. Por tanto, estamos muy contentos de ver los resultados. Y Tony, si quieres comentar alguna cosa.
Bueno,
con María de Cristo, sí.
Sí, hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Sí, bueno, yo creo que estáis haciendo una aplicación muy directa de trabajo, además de manera inteligente, poco a poco, sin correr, y teniendo resultados notables con los profesores, que es lo que nos interesa. Pues si tenemos resultados notables con los profesores, los tendremos también con los alumnos, que es el objetivo.
Bueno, sí, la verdad que sí, que estamos en esa línea.
María del Cristo Alonso, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en Radio Calviá. Que vaya muy bien este proyecto, está también este tema del libro digital del doctor Tony Ballester. Y esperemos que no sea la última vez que estemos hablando en sentido positivo de los alumnos de nuestro país, en este caso en el archipiélago canario y también del archipiélago balear. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, venga, adiós.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego.
tot un èxit, Toni, no te'l podes queixar en aquest sentit. Esperaves aquest resultat, que començàs a funcionar tan bé a Canaris?
Bé, nosaltres el que vàrem fer és una investigació poc a poc, pensada, assessorada. No ho he fet jo tot sol, sinó que també he estat assessorat per la Universitat d'aquí de Palma, també per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma, la Universitat Pública de Navarra i també per el professor Novat dels Estats Units. I quan s'agafa una teoria científica i s'investiga a poc a poc dins la pràctica, està clar que després els resultats se poden extrapolar millor perquè surten de la realitat de les classes. I bé, nosaltres sabíem de que funcionava amb els professors d'aquí de Balears que han seguit els nostres seminaris i els nostres cursos i varen trobar oportú d'escriure tot el que havíem fet amb aquest professorat per posar el llibre de manera gratuïta a internet.
Aquí, en el tema de Calvià, es posa en marxa, o es pensa posar en marxa aquest sistema?
Bé, tot el tema de com l'administració aquí a Balears dugui aquest projecte, jo és un tema que no puc dir, perquè el que feim és, els investigadors en educació, el que feim és investigar, feim una investigació, i llavors aquesta investigació se publica, se posa a disposició de la comunitat, i la gent de les diferents conselleries o les diferents
comunitats autònomes
uh-huh. Sí, que miren les investigacions que hi ha, llavors són la gent que decideix. Jo, el tema de l'administració ni local ni autonòmica no he fet feina i és un tema que no conec com està.
Perquè la veritat és que, pensant el gran fracàs escolar que ens trobam en aquest municipi, que crec que possiblement sigui dels pitjors de Mallorca, justament perquè efectivament els nens tenen molt poca motivació, que com veig les pintures, primer factor que s'ha de canviar totalment, que justament estiguin motivats per continuar estudiant, i aquí parell que l'única motivació que existeix és guanyar un dobbers fàcils, però clar, arriba que quan tenen 16 anys està molt bé el que guanyen, però quan tenen 40 que segueixen guanyant el mateix que quan van començar a fer feina en els 16 anys, lògicament ni la seva a nivell personal no han arribat al lloc i econòmicament queden aturats completament. Per tant, seria una gran, jo crec que seria molt important que justament veient els resultats que hi ha d'unes altres illes per aixa que estan donant, que justament
ho
tinguéssim
aquí. Crides atenció que es fa, no? Que,
sí.
Per a fora a vegades han de començar i coneixen, per exemple, en aquest cas, i molt passa en altres situacions, per de fora ens coneixen primer que per de dins. Has dit, no, Toni, en aquest cas, no trobes?
No, bueno, jo crec que les coses, perquè avancin amb educació, han de començar a poc a poc. I perquè avancin a poc, primer s'han de donar a conèixer, el llibre ara en aquest cas ja se coneix, llavors s'han de provar, hi ha la gent que ho provi, i després quan veuen que funciona, pues llavors ja està. Llavors ja és una cosa que ja funciona per més bandes.
A part de Canaris, així com hem pogut parlar amb Maria Cristina del Cristo Alonso, que mos parlava de que pràcticament quasi la comunitat autònoma l'està utilitzant, el llibre digital que tens a internet, coneixes altres llocs que s'estigui utilitzant?
Segur que s'està utilitzant altres llocs que nosaltres no coneixem, perquè internet és un món en què la gent pot agafar informació. Hi ha professors que ho poden haver agafat i utilitzar a la seva aula i nosaltres no coneixereu, però sí que s'han fet de manera més sistematitzada, per exemple a Colòmbia, a Villavicencio, a Colòmbia, s'ha treballat també amb aquesta línia i ja tenen professors treballant i escoles amb aquesta direcció també.
Bé, el que crec que seria important és dir que aquesta direcció digital d'aquest llibre seria comentar on la poden trobar, Toni.
Sí, ho podeu trobar a una pàgina que se diu www.aprendizajesignificativo.com.
És a dir, però això tant per educadors, jo crec que és interessant fins i tot pels pares, no?, que es puguin visitar aquesta pàgina. Està més dirigit a educadors?
Bé, la pàgina està més dirigida a educadors. El que passa que el tema educatiu no només és un tema que sabem que és un tema escolar o per exemple, quan se parla de fracàs escolar és un tema únic i exclusivament escolar o dels professors a dins aula, sinó que també és un tema de gran importància a la part familiar. I dins la part familiar està que perquè se pugui fer millor la feina saluda, els pares, mares o adults que estan en contacte amb els seus infants quan no estan dins l'escola, és important que tinguem atenció cap a els nens, que tinguem diàleg amb ells, que ens preocupem, que els demanem com va l'escola, que els afirmem de seguida les notes, estiguem pendents de com és l'evolució del nen a l'escola i també com és la seva evolució educativa, és a dir, corregir-lo quan veiem que qualque cosa no fa bé, però no en el sentit de càstig, en el sentit de castigar quan fa qualque cosa malament.
És a dir, que en aquest cas el nen no és conscient de que ho fa bé o malament, sinó d'informar-li i dir-li que és una cosa que no va per bon camí si fa una cosa
sí,
malament.
Sí, mira, sempre abans de castigar és important avisar. És important avisar, perquè si avisar moltes vegades ja no cal castigar perquè se recondueix la conducta. I jo no dic que no s'hagi de castigar. El que dic és que abans de castigar els nens han de saber per què els castiguem i han de saber que abans els hem avisat. Han de tenir oportunitat de rectificar. I a més una altra cosa, moltes coses que fan els infants els han après els de nosaltres els adults, no? Tant els pares, familiars, és veritat que la televisió, internet tenen influència sobre els infants, però moltes coses que fan els nens i els joves ho han après de nosaltres. Per tant, és important que nosaltres som els educadors, els pares, els educadors més directes dels infants, els pares, mares o adults que estan amb els nens. Llavors és molt important que tinguem una funció educativa des de les famílies així com toca, no? En borda, en control i que els nens se sentin atesos. És important també dedicar una estona cada dia a cada nen o a cada nen que tinguem de diàleg amb ells, que no passi dia que no tinguem un diàleg de bona qualitat amb ells, perquè avui en dia tenim poc temps, el temps de la feina ens consumeix molt de temps, però és important també que dediquem una estona cada dia a parlar amb ells i a dialogar amb ells.
És a dir, que també influeix molt el clima en aquest cas familiar, no? Que es fa, trobes que...
Sense cap dubte, això, jo crec que estem totalment d'acord i no hi ha ningú que pugui opinar el contrari. Pot influir és que els alumnes passin a l'institut a una edat, amb aquesta que ara actualment, que són els 12 anys, que pentura són excessivament joves per passar a un institut i canvia totalment el sistema d'estudi que tenien a l'escola de primària quan passen a estudiar primer d'ESO?
Bé, això depèn també de les característiques dels nens. Hi ha nens que són més madurs, diguem, i tenen més facilitat per adaptar-se a un institut i n'hi ha que els acosta un poc més. Clar, la primària ha millorat també i els instituts ha costat un poc en els principis l'adaptació als infants de primer i segon d'ESO, però a poc aquesta adaptació ja se va fent millor i jo no crec que sigui una dificultat o un factor clau que faci que hi hagi dificultats d'aprenentatge, precisament això. Jo crec que hi ha altres factors com, per exemple, la motivació o fer, per exemple, utilitzar a dins aula materials més variats, per exemple, canviar el suport del quadern i la pissarra, per exemple, per usar paper de color o per exemple, usar materials de cola de ferrar, estidores, rotuladors, anar donant varietat en els materials i, per exemple, doncs puc contar un cas que m'ha passat avui de matí, també el reforç o la motivació per part de l'adult, per part del professor. Per exemple, jo tinc un alumne, que és en Jonathan, que li costa un pot les classes i avui de matí ha començat la classe i veig que ha fet un pot de feina. I quan ha fet un pot de feina jo m'he anat i li he dit, ah, que bé, Jonathan, estàs fent bona feina i segueix endavant, aquesta classe va molt bé, això, ets anat animant. I llavors, quan la classe ha estat a punt d'acabar, en Jonathan m'ha vengut en la feina totalment acabada. I jo he dit, va, molt bé, estic molt content. Digue-li als teus pares, als teus familiars, que estic molt content, que has fet la feina i que has començat molt bé el tercer trimestre. Clar, tot aquest reforç que donem els professors, que donem els adults, és important perquè els nens aprenguin dins l'aula. I també és important el reforç dels pares i les mares, és a dir...
Que també valorin aquest esforç i que va
clar,
fent l'alumne.
Clar, en el moment en què el nen arribi a casa seva i li digui que ha millorat amb aquesta cosa, amb aquesta altra, tenir molta atenció i animar-lo a seguir endavant i segur que pot millorar.
És com donar una empentota i el manco d'aquesta manera, la cosa va més, no? val la pena animar-hi sempre, estar damunt d'ells a fi de que la cosa
sí, motivar a través del material que se fa la feina, anar canviant el suport i també en l'aprovació de la duc, que consisteix, com dèiem, en animar verbalment en els alumnes aconseguir millorar el que fan, és una cosa que fa que avancin en l'aprenentatge. És igual, nosaltres els professors tots sabem que quan un alumne té moltes dificultats, però o que té problemes derivats de la disciplina i això, però qualque dia fa qualque cosa bé i li deim, que bé avui, que bé que has fet la feina, estic molt content de tu i això, aquest alumne se sent com a molt recompensat i agafa llavors més interès per l'activitat educativa. El que passa que, clar, és important que nosaltres els professors passem això intencionadament i per sistema. Cada vegada que així com van avançant, clar que també hem de dir quan les coses no van bé o quan s'equivoquen en qualque cosa, quan qualque cosa està malament. Però també és molt important que quan se fa bé també ens animem en els alumnes a seguir amb aquesta direcció.
Molt bé, doncs sembla que a més o manco començam a tenir les directrius més clares per on cap on han d'anar, no? Perquè a vegades, i més avui en dia quan deia en Toni, així com els pares estan molt, no vull dir la paraula estressats, però s'utilitza molt anar estressat aleshores has fet aquest no arribes en el teu fi, no hi ha aquella comunicació pare fi, no?
Sí, una cosa també, mira, és important que aquesta comunicació en la família és bàsica perquè el referent que tenen els fills, els nins i els joves, els adults que estan en contacte amb ells, els professors també és bàsic perquè són un referent de l'adult quan no hi ha els pares, i que millorant aquest factor familiar d'atenció, de diàleg amb els nens, de dedicar els temps en els infants, i millorant el factor de lo que el professor fa dins l'aula, jo crec que estem en bon camí per millorar i donar millor resultat de tot això, tenint en compte sempre que els pares tinguin una funció educadora i que els professors també tinguem en compte els currículums, els temaris que hi ha, i segons els temaris i els currículums que hi ha, aniguem treballant en aquesta línia, igual com se treballa sempre a qualsevol classe, però tenint en compte aquest parell de factors que faran que optimitzin la nostra feina, millori el clima de l'aula i passant gust d'ensenyar i de que els nens aprenguin.
El que no dubta que si els resultats són positius i això pareix que amb aquest sistema s'aconsegueix, val la pena fer un esforç, val la pena fer un esforç els mestres, val la pena fer un esforç els pares i totes les persones que estan implicades en que els nostres fills siguin el millor possibles. Toni Ballester, estem molt contents de tenir-te aquí en el programa avui i que ens hagis explicat aquest llibre digital de què va i realment els resultats que obtén. M'agradaria, de totes formes, que tornessis a venir una altra vegada en el programa, perquè, com que ets autor d'un llibre que podríem parlar, si t'apareix, podries venir la setmana que ve.
Sí, mirarem si puc venir la setmana que ve.
Jo abans de despedir en Toni, el que li desitjaria, menys que aquest llibre, aquestes pautes d'educació, se posessin en marxa i en pràctica també aquí a les Balears, com està passant en Canàries en aquest cas.
Això seria, jo crec, el millor que podria passar, i que els nostres alumnes millorassin, que és el que volem tots.
Efectivament. Toni Ballester, gràcies per estar amb nosaltres en aquest programa de Pan, Val i Sucre a Ràdio Calvià.
Moltes gràcies, Gaspar. Moltes gràcies.